Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, Seganya.
Joan Anton Català, què tal, com va la vida?
Molt bé, Roger, molt
Estàs bé?
Sí, senyor.
Això s'acaba a recta final d'aquesta temporada.
Com passa el temps?
La setmana que ve ens començarem a acomiadar, però tornarem al mes de setembre amb el Joan Anton Català, que és un intocable d'aquest programa i d'aquest espai.
Gràcies.
Que anem fent des de fa 7 temporades, Joan Anton. Va anar bé Sant Joan?
Sí, va anar molt bé, molt bé. Amb família, falset i relaxadets, passar molta calor, però falset té allò de que si te'n vas a llocs o a l'ombra o esperes el vespre, estàs força bé.
T'he d'explicar que jo vaig passar Sant Joan a Taradell, un parell de nits,
sí.
Feia una calor espantosa també durant tot el dia, com a tot Catalunya, però van caure al vespre 2 patacs d'aigua en forma de calamarsa, que em vaig espantar, eh? Una calamarsada com feia anys que no vivia, eh? Vam haver de buscar refugi perquè ens van enganxar al mig del carrer i realment fa por aquestes calamarses, aquests fenòmens, no? Quan hi ha aquesta calor,
sí.
Ho expliquen els meteoròlegs molt sovint.
Totalment.
No?
Mira, s'han enregistrat, ara es publica ara d'aquí a poc, ja s'han començat a publicar dades, les temperatures de les més altes, sinó les més altes enregistrades a la Mediterrània els darrers anys, i això és directament llavor de grans tempestes al mes d'agost, especialment el mes d'agost. I setembre.
És un temps més propi de l'agost que no del juny. És el juny més càlid també d'aquests últims anys. El Sant Joan més càlid a la ciutat de Barcelona de la història mai registrat. 36 graus va arribar.
I és que ja és una tendència, saps? Perquè si fos un any aïllat, dius, mira, que això n'hi ha hagut sempre, d'anys aïllats, tant de fred com de calor. Però si tu et mires l'estadística, que és el que hem de mirar, ho hem comentat molts cops, veus la tendència, i la tendència és esfraïdora, és això que estem veient.
I d'aquí un any, Joan Anton, segurament continuarem parlant d'altíssimes temperatures quan tanquem la temporada, però és que a més, també parlarem, tindrem a la cantonada aquest eclipsi tan brutal que tocarà especialment Catalunya i les teves terres.
Escolta'm, haurem de fer algun... No ho he parlat amb tu. Ara ho estem
parlant de vacances, estarem de vacances.
Però alguna cosa s'haurà de fer,
cosa
a mi m'agradarà.
Segur que l'emissora farà alguna cosa especial. Quin dia és?
El 12 d'agost.
12 d'agost, Home, potser m'enganxa.
Al vespre.
Ja m'ho muntaré per ser Catalunya. Ja
home, jo penso...
Que sigui al vespre desvirtua un palet l'eclipsi solar,
doncs,
no?
Mira, doncs jo, per portar-te la contrària, penso que no, perquè permetrà fer visions visuals, però també amb fotografia, amb un skyline. Perquè com que el sol anirà baix, es podrà recollir el moment de l'eclipsi parcial i del total amb un skyline xulo, en un paisatge bonic de ciutat o de muntanyes, que quan el sol va molt elevat, això no es pot fer. Per tant, penso que fins i tot pot arribar a ser un avantatge, tot i que és cert que trobar el lloc serà una mica més difícil perquè haurà de tenir visió neta, sense obstacles, cap a l'horitzó oest.
Tindrem una temporada sencera per preparar aquest dia.
Sí, sí.
Per tant, ens ho deixem per quan tornem de vacances.
Molt bé.
Avui amb el Joan Anton Català ens fixem en unes imatges que aquesta setmana han omplert totes les publicacions astronòmiques. Són les que ha fet la càmera de l'Observatori Vira Rabin, que està a punt d'obrir les portes, ho farà el mes de setembre, i el Joan Anton Català són unes fotografies realment espectaculars que volem comentar avui amb ell, aquestes fotos a l'univers des de la càmera astronòmica més potent de tot el món. Parla'm d'aquest observatori Vira Rabin, Joan Anton.
Sí.
On és? Com és que s'està construint i què té d'especial?
És a Xile, és sobre Cerro Pachón, que és una de les muntanyes, un de les moltíssims cims que hi ha a la serralada dels Andes, a Xile en concret. Mira, la qüestió ja remunta a la dècada dels anys 90 del segle passat. Als Estats Units van començar els estaments científics a discutir la necessitat de disposar d'un telescopi i d'una càmera diferent a tot el que s'havia construït. Normalment els telescopis que tenim, com els James Webb, els més potents, fan zoom, fan detall, poden aconseguir veure coses diminutes que les amplien per poder estudiar amb molt de detall aquells fenòmens astrofísics. Però van veure que es necessitava una càmera que fes justament el contrari, que ampliés la visió, com un ull de peix de les càmeres astronòmiques, que pogués veure grans regions del cel, de manera que es pogués fotografiar el cel de manera contínua i molt de pressa, i poder comparar fotos, que és el que ara comentarem. Però quan van començar a veure, a dissenyar el projecte, van veure que això tindria un cost bastant important, irrellevant respecte al cost de matar-nos. I ara diuen que ens hem de tornar a rearmar, últimes notícies, sorprenents. Doncs resulta que això al final eren diners i es va començar a discutir d'on vindrien aquests diners. I els primers, mira, van venir de fons privats, de donacions, de Bill Gates, i d'un senyor que es diu Charles Simonyi, que és justament un dels primers enginyers informàtics que va contractar Bill Gates per a Microsoft. De manera, Roger, que aquest telescopi s'hagués perfectament pogut dir Microsoft. I després van venir els diners grossos que van venir del govern nord-americà, bàsicament de la Fundació de Ciències i del Departament d'Energia dels Estats Units. Primer, en aquest telescopi se'l va dir Large Synoptic Survey Telescope, que vol dir el telescopi en què farem un survey, un anàlisi global del cel. Es diu mapa del cel global i actualment se li ha canviat el nom per Vera Rubin, que ara comentarem el per què. I es va començar a construir fa 11 anys a Cerro Pachón, als Andes.
Qui era Vera Rubin i per què mereix portar el nom d'aquest nou observatori?
Mira, gran astrònoma nord-americana, molts cops ens falten referents femenins en el món de l'astronomia, de la ciència en general, i aquesta és un clar referent femení, que a la dècada dels 70 va confirmar que existia allà fora l'enigmatíssima matèria fosca, que algun cop hem comentat, però molt de pressa ara ho diem. Sabem, i quan dic sabem, més aviat intuïm des de començament del segle XX, des de la dècada dels 30, que hi ha una matèria allà fora que es va anomenar matèria fosca perquè no emet llum. El nom el va crear Fritz Zwicky, que era un astrònom excèntric, absolutament excèntric, que algun cop n'hem parlat amb ell, havia arribat a amenaçar de mort a col·legues. I sempre explicava, ell, la seva frase preferida quan es referia als buròcrates de les universitats, que el feien omplir papers, deia, es referia al que és un bastard esfèric. Deia, un bastard esfèric és un bastard. Et miris des d'on el miris, no? Doncs era aquest personatge que va deduir que existia aquesta matèria fosca allà fora i posteriorment això es va confirmar amb l'anàlisi de la llum més antiga que mai podem rebre, que és el fons còsmic de microones, però el que va fer Rubin és, en observació de galàxies, de com giren les galàxies, deduir que sí, que efectivament allà fora hi ha una matèria que és dominant en una proporció de 5 a 1 sobre el que és matèria ordinària, és a dir, sobre els planetes, les estels, les galàxies, tu i jo, els arbres, els gats, tot això estem fets d'àtoms, de matèria ordinària, doncs allà hi ha una matèria que encara no sabem de què està feta.
Aquest observatori, per tant, també servirà d'alguna manera per estudiar aquesta matèria fosca,
sí,
amb totes aquestes incògnites que vas explicant i que no acabem de resoldre.
Sí, aquest era l'objectiu principal. Anem a fer fotos del cel, comparem fotografies, mirem com es mouen a grans fluxos d'estels que hi ha a la nostra galàxia, perquè això ens pot indicar on s'acumula, on es troba la matèria fosca dins la nostra galàxia. I continua sent un objectiu. Però ara explicarem que l'objectiu s'ha ampliat molt, molt més enllà que això.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui fixant-nos en aquest telescopi de l'Observatori Vera Rubin. Riu-te'n dels telescopis que et feies tu quan eres petit, comparat amb les dimensions que deu tenir aquest, eh?
És que jo no es podia dir telescopi, sí, sí. No té res a veure, això és un telescopi que pesa 350 tones, està compost per 3 miralls i el més gros té 8,4 metres de diàmetre. No es passa el més gros, és a dir, recordem que el telescopi òptic, fins on jo sé, més gros que hi ha, encara continua sent el de l'illa de la Palma, per poc temps, que té 10 metres i mig, aquell mirall. Aquest en té 8,4, per tant, no és el més gros. Però, combinat amb la càmera, ara ho explicarem, sí que fa una cosa que cap altre observatori pot fer. El telescopi, de fet, pesa tant que un dels reptes dels enginyers ha estat aconseguir que es mogui. Volen que es mogui molt de pressa perquè volen fotografiar una regió del cel i de seguida canviar, de manera que en 3 nits tinguin fotografiat tot el firmament de l'hemisferi sud. Però, clar, moure una bèstia de 350 tones, moure-la de pressa i que les vibracions de moure'l quedin totalment esmorteïdes perquè puguis tornar a fer una fotografia d'alta precisió, això és complicadíssim i ha estat un dels reptes. Aconsegueixen moure el telescopi i que després de 5 segons de moure aquest enorme telescopi quedi absolutament immòbil perquè es pugui fer una fotografia. I l'altre desafiament era les distorsions que el telescopi de 350 tones pot tenir en moure's tan de pressa. La gravetat el fa que es distorsionin els metalls, no? El propi mirall, que tinguin tensions i que pugui haver petites deformacions per la gravetat, i això també ho han hagut de superar.
I aquesta càmera espectacular, que diuen que és la joia de la corona d'aquest observatori,
sí,
quines característiques té i per què la fa tan especial respecte als anteriors telescopis?
La càmera més grossa i més potent que mai s'ha fabricat, té la mida d'un cotxe, té 3.200 milions de píxels, seria capaç de distingir una pilota de golf a 24 quilòmetres de distància. T'ho imagina't el que és això. Però bàsicament el que la fa especial és la seva capacitat d'ull de peix, per entendre's, de poder fotografiar grans regions del cel en una única fotografia. Pot fotografiar una regió del cel que equival a mària a 25 llunes plenes, una cosa que no pot fer cap altre instrument. Mira, et donaré un exemple. El James Webb, telescopi més potent que tenim a l'espai, ell fa zoom, com et deia abans, ell pot, si hagués de fer fotografies per igualar la superfície d'una única fotografia del Vera Rubin, hauria de fer 7.000 fotos, 7.000 imatges que equivaldrien en això. El telescopi i la càmera podran fer una foto cada 40 segons i així és com sense parar es farà la fotografia de tot el cel de l'hemisferi sud, que es podrà fer en tres úniques nits. El que faran els ordinadors és comparar les fotografies i tot comparant les fotografies podran veure canvis subtils, diminuts, que hi ha hagut en el cel, i això porta informació d'alguns fenòmens astronòmics. Ja podem veure o deduir que en aquesta capacitat tan extraordinària de fer fotografies contínues i tan grosses, la quantitat, el volum d'informació serà inimaginable. I, de fet, fixa-t'hi, amb una única nit d'observació, una única nit, generarà tanta informació com el que equivalen 1 milió de llibres de 500 pàgines cadascun. I el primer any, quan acabi el primer any de funcionament, haurà generat més informació que totes les dades que tenim en tota la història de l'astronomia acumulada per tots els telescopis.
Escolta'm, i més enllà d'estudiar aquesta matèria fosca, Joan Anton, què més podrà fer aquesta supercàmera? I no crec que es trobi precisament pilotes de golf a l'univers.
No, no és aquest l'objectiu.
Aleshores, què ha de fotografiar?
Doncs que aquestes, els ordinadors i la intel·ligència artificial, que serà un gran aliat, quan comparin les fotografies constants durant 10 anys que estarà fent fotografies, cada 3 nits, tot l'hemisferi sud firmament fotografiat. I això contínuament durant 10 anys. Quan els ordinadors vagin comparant les fotografies, que de fet ja ho han començat a fer amb les fotos de prova primeres, trobaran canvis. Quins canvis? Per exemple, s'esperen descobrir milions d'objectes nous del nostre sistema solar. Milions d'asteroides. Pensa que amb la primera fotografia que ha fet de prova, que era de prova, era una fotografia com per dir mireu què sóc capaç de fer, és la que es va publicar dilluns passat, en aquesta fotografia de prova ja s'han descobert més de 2.100 nous asteroides, només amb aquesta fotografia. Per tant, descobrir asteroides, descobrir supernoves, explosions de grans estels a altres galàxies, confirmar o no, o desmentir la hipotètica existència del anomenat planeta nou, jo sóc molt escèptic, és un suposat planeta del nostre sistema solar que aniria més enllà de Neptú i que alguns defensen, diuen que hi ha evidències que diuen que potser existeix. Jo sóc molt escèptic. De fet, d'entrada no s'ha trobat. Però clar, quan el busques dius on busques? És com trobar una agulla en un paller. Jo també ho entenc. Aquest telescopi, el poder tenir una visió tan global, tan grossa, podria detectar petits punts de llum que es mouen i a lo millor vés a saber un d'aquests punts podria ser aquest objecte. També esperem trobar molts objectes com el famosíssim Oumuamua, que va ser un visitant intergalàctic, no intergalàctic, interestel·lar. Venia d'un altre sistema solar i es va convertir en el primer objecte del nostre catàleg incipient d'objectes que vaguen per l'univers, orfes, que entren al nostre sistema solar. Després ja se'n va descobrir un altre, per tant, això també. I fixa-t'hi, per tant, que les... La utilitat d'aquest nou telescopi és molt diferent als telescopis més tradicionals com el James Webb o el Hubble o molts altres, que torno a dir, el que fan és volen mirar molt al detall, volen veure coses molt petites per entendre'ns i aprendre d'aquelles coses amb un ull que ningú mai no ha tingut, però aquest ull és diferent. Aquest ull el que pretén és anem a ampliar la mirada, anem a mirar grans regions del cel de cop, d'una única tacada, i llavors comparar les fotografies d'aquí poder obtenir informació. És com els James Webb i altres fan zoom, és com una màquina fotogràfica on hi has posat un teleobjectiu i aquest li has posat un ull de peix.
En aquestes primeres fotos, què s'hi veu exactament?
Doncs mira, d'entrada, la seva resolució és tan increïble en una única de les fotos que fons de l'observatori han dit que si volguéssim veure la fotografia bé, sense perdre-hi detall, píxel a píxel, hauríem de fer un mosaic amb 400 televisors d'alta definició. Tu ara imagina't.
Les que sobraran a les escoles, que ara han de desdigitalitzar, que tenen aquestes pantalles enormes a les aules d'infantil i primària,
sí,
les poden ajuntar totes, com que les ara les han de retirar, i mira, i veiem la foto que ha fet
el
telescopi.
Doncs mira, si ens les deixen, muntem el mosaic aquest al carrer. Aquí al davant dels estudis es pot muntar.
Sí, mira la Diagonal, quedaria fantàstica.
Ja ho veuré, ja.
No ve d'un dia, que tallin el trànsit al cap de setmana, vull dir que ja ja en comptes d'una cursa, posem les 400 fonts de televisors.
I expliquem una fotografia d'aquestes.
Sí,
no?
Sí, sí.
Doncs les fotografies, mira, són dues. Una es veu les nebuloses de la Llacuna i la Trífira, en una regió plena de nebulositat, és a dir, de gas i de pols, enorme, de la del centre, mirant cap al centre de la nostra galàxia, i en l'altre es retrata un cúmul de galàxies, que anomenem de Virgo, amb milers dels objectes. A més, t'haig de dir que l'Observatori ha fet una eina que és gratuïta, es pot descarregar als mòbils, en un codi QR, que et permet, des del teu mòbil, navegar per la fotografia aquesta de les del cúmul de galàxies de Virgo i fer zoom. Tu vas amb el dit, movent, i és quan te n'adones de la regió tan extrema de cel que ha fotografiat. Perquè primer tu veus la foto i dius, ah, sí, que xula, que bonica. Llavors comences a fer-hi, ampliar amb el dit, i et comences a sortir noves galàxies, i noves galàxies, i noves galàxies, sense perdre definició. És a dir, és informació que ja hi era a la pantalla primera que tu has vist, però píxels que no hi cabien. Llavors és tu quan amplies que els comences a veure.
Joan Anton, per tant, a partir d'aquest mes de setembre que comença a operar aquest observatori, i suposo que tindrà una vida llarguíssima.
Sí, 10 anys és el que s'espera, primera fase. Normalment el que acaba passant en aquests grans projectes, que primer s'han aprovat unes inversions i despeses que ocupen un cert temps. En aquest cas són 10 anys, però normalment el que acaba passant és que s'amplien. Hi ha com revisions on s'aconsegueix nou pressupost per donar-li una vida útil més allà de la primera fase. La primera fase són 10 anys. Començarà a setembre. Això que ha publicat ara simplement és per mostrar les capacitats, per impressionar-nos, per directament fardar de les seves capacitats. A partir de setembre començarà a funcionar durant 10 anys sense parar.
Joan Anton Català, moltes, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Molta sort i diumenge que ve, últim capítol d'aquesta temporada. Ara tornem.